Bon dia, són les 8. Benvinguts al Supermatí.
Bon dia, més variabilitat al cel. Acomiadem el maig amb temperatura màxima una mica més baixa que ahir i creixement d'algunes nuvolades.
Bon dia, són les 8 del matí, és dimecres, és 31 de maig. Avui acomiadem ja aquest mes i ho fem amb temperatures amb les quals ens hem llevat força altes. A la Tallada d'Empordà, per exemple, 15,4 graus, 16,2 a Torroella, 14,9 a la Bisbal d'Empordà, 18,1 a Palafrugell i 16,2 al sud del Baix Empordà, al sud de la comarca, a Sant Feliu de Guíxols. Nosaltres, com cada dia, comencem saludant a la nostra redacció, la que fa possible aquest supermatí. Bon dia, Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Carla, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, què tal?
Molt bon dia.
Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Oriol.
Saludada a la redacció, anem ja amb els titulars més destacats de la jornada. Les agressions professionals de l'Hospital de Palamós i els CAPs del Baix Empordà augmenten un 45% durant el 2022, Maria Alzina.
Tot i que també ha augmentat l'activitat assistencial respecte a l'any 2022, igualant els nivells previs a la pandèmia. Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de la memòria dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà 2022, que s'ha presentat aquest dimarts.
Calonja i Platja d'Aro es queden sense platja per a gossos a la Cala Belladona, Anna.
Si més no, mentre no s'arreglin els topalls administratius que impedeixen als animals d'entrar a la sorra. La decisió l'ha pres l'Ajuntament de Platja d'Aro perquè no hi ha temps per canviar les ordenances municipals que ho prohibeixen, entre altres motius.
273 denúncies a Palafrugell per estafa a internet, Ferran Castelló.
A la Junta Local de Seguretat es va destacar que han augmentat els delictes d'estafa a través d'internet i que Palafrugell té bona salut pel que fa a la seguretat. També es van repassar les actuacions policials en l'últim any. Hi va haver la representació dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els bombers, tècnics de protecció civil i la policia local.
El Palamós Club de Futbol serà el pregoner de la Festa Major 2023 de Palamós, Carla.
L'Ajuntament de Palamós ha escollit aquesta destacada entitat local esportiva per representar el municipi en l'obertura de la Festa Major, en commemoració del seu 25è aniversari.
Els càmpings gironins, el Delfín Verde i l'Àmfora, reconeguts amb els prestigiosos ACSI Awards 2023, Carla.
A més d'aquests dos reconeixements principals, 16 altres càmpings de les comarques gironines han obtingut mencions honorífiques.
Escullen una cala del Baix Empordà com a millor platja de Catalunya.
La cala d'Aigua Blava de Bacú ha estat escollida per Condé Nast Traveler com a millor platja de Catalunya i també podria ser escollida com a millor platja d'Espanya.
S'obre el trànsit al tram prolongat del carrer d'Enric Vinquer. Mariona.
El divendres passat, a les 8 de la vespre, es va obrir definitivament a la circulació de vehicles a la prolongació del carrer Enric Vinquer. Es tracta d'un nou tram d'aquest vial comprès entre els carrers del Rentadors i el de la Riera, de 635 metres de longitud, que permet una nova connexió, i en aquest cas directa, entre les zones de Sant Joan i del Passeig del Mar, en ambdós sentits. El procés urbanístic que ha permès l'allargament del Vinquer forma part del desenvolupament de polígons d'aquest sector i esdevé un projecte d'iniciativa privada.
Torroella ja ho té tot a punt per omplir-se de màgia i espectacles i celebrar el Festival Internacional de Màgia, Paula.
Parlem sobre l'onzena edició del FIMAC amb el seu portaveu, Albert Font, que ens avança alguns detalls de la 80ena de sessions de màgia programades en 11 espais diferents per aquest cap de setmana al municipi de Torroella.
Ginestà, Pol Batlle i Rita Pallés, Lil Dami i Albert Pla a la tercera edició del Festival Estiu de Castelló d'Empúries, Maria.
La proposta s'inaugurarà amb el primer concert conjunt del cantant lleidatà Kelly Saia, vocalista de la banda lleidatana Coers, i la Vicenç Martí, Dream Big Bang.
L'Escola Carrilet de Palafrugell recorda Narcisa Oliver Ferran.
Va ser un acte amb la col·laboració del grup Porvo a la plaça que porta el seu nom de Palafrugell. Es va recordar l'activista cultural i poetessa palafrugellenca Narcisa Oliver.
La Càtedra d'Estudis del Suro convoca els premis a la recerca Santiago Zapata 2023, Ferran.
tenen com a objectiu promoure la recerca aplicada en l'àmbit temàtic del suro. Aquests premis, que porten el nom del catedràtic extremeny Santiago Zapata, reconeixen el seu impuls decisiu en l'estudi pluridisciplinari del suro.
Vuit i cinc minuts del matí, és moment ara de conèixer la previsió del temps amb Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Amb quin temps ens acomiadem del mes de maig?
Doncs darrer dia de mes i de la primavera meteorològica, amb més variabilitat al cel. Després d'un inici de setmana assolellat, avui i demà tindrem una mica més de moviment al cel, amb creixement de nuvolades i localment algun ruixat acompanyat de tempesta. En general, avui esperem poca o nula pluja al Baix Empordà, si bé hi ha el risc d'arribada d'algun petit ruixat entre migdia i primera hora de la tarda. Tot i això, també tindrem estones de grans clarianes i temps assolellat. La temperatura màxima baixa lleugerament al voltant dels 25 graus. Demà, inici de juny i de l'estiu meteorològic, que comprèn els mesos de juny, juliol i agost, amb variabilitat al cel, amb més probabilitat de creixement de nuvolades convectives i, en general, més núvols. El risc de ruixats augmenta més cap a l'interior de la comarca entre el matí i migdia. Precipitació entre minsa i poc abundant. Temperatura més baixa, amb màximes de 20 a 23 graus. Tot plegat, doncs, amb un parell de dies, avui i demà, amb condicions d'inestabilitat, però poca pluja i, en tot cas, de distribució molt irregular.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Repassats els titulars i la previsió meteorològica, és moment ara de conèixer el comentari d'opinió que avui ens porta Martí Sabrià.
Dos dies després d'eleccions i avisats que dintre de 8 setmanes caldrà tornar-hi, avui és obligat parlar d'aquesta fórmula que diuen que és la menys lenta per gestionar aquesta nostra societat. Diumenge nit em vaig estrenar com a comentarista al tertulià dels resultats electorals, bàsicament dels municipals, però també del que passava a l'estat espanyol a les autonòmiques de moltes comunitats. Compartia el plató amb els presentadors i també amb l'exalcalde de Palafrugell, Lluís Marí. I mentre anaven apareixent els resultats del País Valencià i de Mallorca, m'entraven calfreds en veure com la dreta i l'extrema dreta són opcions guanyadores a aquestes dues comunitats i també a moltes altres que m'interessen menys. És difícil d'entendre societats que són capaces de votar una opció de centre esquerra fa 4 anys i ara una de dreta o extrema dreta, com si allò que en diem principis o ideologia fos un element sense valor en la vida de tantes persones. Moltes d'aquestes seria impossible fer-les canviar de camiseta futbolística i deixar el blanc pel blaugrana o a la inversa, però en canvi en les conteses electorals poden passar de PSOE a Vox com qui canvia de música quan va en cotxe. No sóc capaç d'entendre aquests comportaments socials, com tampoc puc ni vull entendre que molta gent no els sembla important escollir els seus representants de la gestió pública i optin per l'abstenció en uns percentatges que freguen la majoria absoluta. Ens vam dotar d'eines democràtiques aviat farà 50 anys i potser seria hora de repensar algunes de les fórmules vigents. Potser algú s'hauria d'atrevir a plantejar un mínim del 10% del vot per poder accedir a càrrecs de representació. Potser ha de ser el poble qui escolli l'alcalde en segona volta quan no s'arriba a la majoria absoluta i fins i tot potser avalaria l'opinió d'un ciutadà d'Ullà que entrevistat diumenge pels reporters de Televisió Costa Brava s'atrevia a dir, tot advertint, que malgrat que sigui antidemocràtic no tothom hauria de poder ser alcalde, no si no mostra consciència de responsabilitat col·lectiva. Potser cal donar-hi dues voltes, però no gaires més.
Som-hi, anem amb cara ja les notícies més destacades, les anem a desenvolupar tot seguit en l'apartat més informatiu d'aquest supermatí. Comencem per les agressions professionals de l'Hospital de Palamós i els CAP del Baix Empordà, que augmenten un 45% durant el 2022. Tot i que també ha augmentat l'activitat assistencial respecte a l'any 2022, igualant els nivells previs a la pandèmia. Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de la memòria dels serveis de salut integral del Baix Empordà 2022 que s'ha presentat aquest dimarts. Maria.
La memòria apunta que aquest ha estat un any de recuperació. S'ha deixat enrere la Covid-19 i s'han igualat els nivells previs a la pandèmia de l'activitat assistencial. A nivell hospitalari destaca l'increment de les altes hospitalàries en un 6%, de les consultes externes en un 16% i de les intervencions quirúrgiques en un 18%, que han permès reduir les llistes d'espera. En canvi, l'atenció primària s'ha reduït l'activitat total un 8%, principalment degut a l'augment de les visites presencials i la reducció de les visites virtuals. Pel que respecta a l'atenció intermèdia i a la dependència, també se situa als mateixos nivells que el 2019, tant en atenció intermèdia, mitja estada polivalent com hospital de dia. Cal destacar l'augment del 47% dels ingressos al centre de dia, però encara lleugerament inferior a les dades de 2019. La codirectora general i directora assistencial, Anna Rivera, afirma que durant el 2022 s'ha treballat en la reducció de les llistes d'espera, demanant un esforç als professionals del centre. Això ha fet, per exemple, que obrissin els quiròfans a la tarda i, en alguna ocasió, durant els dissabtes. Afirma que ara per ara hi ha 30 pacients que es troben fora de garantia. Aquests pacients són els que superen el termini recomanat pel Servei Català de Salut, dels quals 28 són de cirurgia plàstica.
Ara estem al voltant d'unes 900, però nosaltres les llistes d'espera, més que el número, ens mirem la gent que està fora de garantia. És a dir, nosaltres el CatSalut ens demana que, en funció de la patologia, els hem d'operar en un temps concret. Llavors, ara nosaltres només tenim 30 pacients fora de garantia, val? Dels quals... 28, em sembla que eren de cirurgia plàstica, que sabeu que és un servei que tenim una reordenació territorial, i aquests serveis tan específics els tenim, els prestem conjuntament amb l'Hospital Trueta, i estem mirant com poder fer net d'aquests 30 pacients de cirurgia plàstica.
Des del Servei Català de la Salut els han indicat, afirmant a Rivera, que han d'intentar reduir la llista d'espera relacionada amb consultes externes. Això explica la codirectora impacte de ple en la llista d'espera per operacions i proves diagnòstiques. Per això afirma que cal incrementar el ritme de treball i ser més eficients.
Però com explicàvem, hi ha hagut un augment de les agressions al personal sanitari de l'Hospital de Palamós i als CAP del Baix Empordà.
En total són 67, 40 han estat agressions no verbals i 27 han estat físiques. Aquesta és una dada preocupant, tal com explica la directora de Recursos Humans, Mariona Casanovas.
Penseu que fins i tot el Departament de Salut això també li preocupa i doncs ha activat un observatori permanent al respecte, que alguns centres, nosaltres entre ells, ja abans, de forma, diguem-ne, voluntària, es havia creat doncs, una plataforma per anar-nos comparant i registrant, i en aquests moments el Departament de Salut això, diguem-ne, ho ha formalitzat i crea un observatori precisament per intentar posar mesures en aquest tema.
Cal destacar que l'absentisme laboral al llarg del 2022 ha augmentat un 1,5% respecte al 2021. Aquestes solen ser baixes derivades d'una malaltia o un accident laboral, aquestes últimes poc freqüents. Remarcar més que el servei d'atenció psicològica en els professionals ha crescut un 59% respecte a l'any passat, situant-se en els 205 casos. En dades més generals, la plantilla arriba als 1.498 treballadors, un augment de l'1,5% respecte al 2021. La majoria d'aquest personal són dones, amb un 78% de representació. A més, Mariona Casanovas destaca que hi ha 36 nacionalitats diferents dins la plantilla i gairebé un 10% dels professionals disposen d'horaris amb jornada reduïda per fomentar la conciliació laboral i familiar.
I què en sabem del nou hospital?
Pel que fa a la ubicació del nou hospital, la gerent i codirectora general Montse Garcia destaca que primer de tot s'ha de treballar el pla funcional per saber com es configurarà aquest nou centre. Per això es vol impulsar un procés participatiu entre el personal del centre i els pacients per avaluar quines són les necessitats. A més, cal que l'Ajuntament iniciï el procés d'expropiació dels terrenys per posar-los a disposició del departament.
És treure un pla funcional de què volem i com ho volem, que això ho presentarem a la regió, al Servei Català de Salut, i els direm, mireu, aquesta és la nostra proposta, que en principi és la que ha de ser i ens l'han d'acceptar. Paral·lelament, l'Ajuntament, durant aquest termini, aquest any i mig, ha d'anar treballant doncs, els terrenys, que sabem que s'ha de fer l'expropiació dels mateixos, l'urbanització, o sigui, deixar-ho a punt, perquè quan tinguem pla funcional, tinguem els terrenys preparats, anem al Departament de Salut i ells digui, vale, ja ho tenim tot, doncs ara hem de posar la partida pressupostària sobre la taula i a partir d'aquí començar a treballar.
Anna Rivera apunta que encara no saben quins seran els nous usos de l'edifici que deixaran quan s'hagi acabat el nou hospital. Pel que fa a la resta d'espais, s'ha inaugurat enguany el nou consultori de Verges en presència del conseller Josep Maria Argimon. La nova ubicació disposa d'un aparcament al davant que ha de millorar l'accessibilitat de les persones usuàries. Alhora, el centre disposa d'un espai més ampli i adaptat a les noves necessitats de la població. També s'ha instal·lat una planta fotovoltaica a Palamós Gent Gran. Formada per 180 panells solars, la instal·lació permetrà produir uns 140 megawatts anuals.
La Cala de Belladona, entre Calonge i Platja d'Aro, deixa de ser una platja per a gossos. Si més no, mentre no s'arreglin els topalls administratius que impedeixen als animals entrar a la sorra. Anna Salvador.
Tot i que està compartida entre els dos municipis, la majoria de la platja, aproximadament el 80%, pertany al terme municipal de Calonge. A principis d'abril, els dos ajuntaments van anunciar que la cala es convertiria en platja per gossos. La decisió, però, no va agradar a un grup de veïns de dues urbanitzacions properes. Es van constituir en plataforma, van entrar a instància dels ajuntaments i també han presentat denúncies perquè la decisió es tirés enrere. Sostenien que la platja per a gossos, entre altres, era il·legal perquè s'havia fet contravenint les ordenances.
Anna, repassem, però, què diuen aquestes ordenances.
Doncs en el cas de Calonge, una ordenança hi prohibeix l'accés i presència de gossos. I a Platja d'Aro, l'article de l'ordenança diu literalment que és prohibida la presència d'animals a les platges del municipi. Això, a més, també s'hi va sumar un error comès per l'Ajuntament de Calonge a l'hora de tramitar el pla d'usos de les platges per aquesta temporada. El consistori no va fer constar que la seva part de la Cala Belladona seria un espai per gossos, com sí que va fer Platja d'Aro en el tram que li pertocava. Tan sols va demanar autorització al govern per instal·lar un cartell informatiu i ocupar un metre de la platja. La Generalitat va permetre esmenar l'error, però la rectificació, en part, també és el que ha comportat que l'Ajuntament de Platja d'Aro hagi decidit posposar la platja per a gossos en el seu tram. Perquè, segons concret el consistori, en comptes de fer constar que tota la platja seria per animals, Calonge ho ha acotat a un tram de només 300 metres. Segons expliquen fonts de l'Ajuntament de Platja d'Aro, això trenca l'esperit de l'acord inicial entre els dos consistoris perquè la presència de gossos queda restringida a un tram de sorra.
A més, l'Ajuntament de Platja d'Aro tampoc va arribar a temps de modificar l'ordenança d'animals per aquest estiu. Tot plegat és el que ha fet que la platja no sigui finalment oberta a animals.
Exacte. En un primer moment, l'alcalde de Platja d'Aro va fer un decret que permetia la presència de gossos al seu tram, però la modificació de l'ordenança tampoc es va poder aprovar abans de les eleccions. Ara, el primer ple on es podria portar ja seria el del juliol, i si tirés endavant, abans no entrés en vigor, també caldria afegir-hi el termini d'exposició pública i al·legacions. Per això, perquè per tempos ja se n'aniria més enllà de l'estiu, i veient també la decisió de Calonge d'acotar un tram de la cala per a gossos, Platja d'Aro ha decidit tirar enrere el decret d'alcaldia, i per tant, a la seva part de la platja ja no hi poden accedir tampoc els gossos. L'Ajuntament avança, però, que la voluntat és preparar-ho tot de cara a l'any vinent per veure si és possible que la cala Belladona sigui un espai pel bany dels animals.
I canviem de tema, augmenten els delictes d'estafa a través d'internet i Palafrugell té bona salut pel que fa a la seguretat. Són les conclusions de la trobada de la Junta Local de Seguretat que es va fer la setmana passada amb la representació dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, bombers, tècnics de protecció civil i la policia local. Ferran.
A la Junta Local de Seguretat es va destacar que Palafrugell és segur i amb xifres delinqüencials molt baixes, tot i la complexitat del municipi i respecte a altres poblacions amb característiques similars. Tot i això, es va explicar que a Catalunya han incrementat els delictes d'estafa, especialment a través d'internet. Segons les fonts policials, en l'últim any a Palafrugell se n'han denunciat 273. Per altra banda, es va explicar que el nombre de delictes contra el patrimoni són baixos i que s'han fet tasques de prevenció i la reacció ràpida del cos policial. També es va destacar que en la majoria de delictes es van identificar, investigar i detenir els autors. Segons les dades de la Junta Local de Seguretat, en l'últim any s'han produït 49 robatoris a l'interior de domicilis, incloent-hi les segones en residències, 71 robatoris en interiors de vehicles, que ha suposat una disminució respecte abans de la pandèmia, 23 en robatoris en establiments o locals comercials, 4 en empreses i 12 en violència. Paral·lelament, es van detenir 175 persones, de les quals 118 per part de la policia local. Es van detectar 132 delictes contra la seguretat viària. En aquest cas, 62 van ser per conduir sota els efectes de l'alcohol, 27 per no tenir el permís de conduir i 2 per conduir sota els efectes de les drogues. Es van fer 246 controls de trànsit i 1.600 proves d'alcoholèmia amb un 10% de positives. Es van aixecar 900 actes per no respectar l'ordenança de civismes i unes 500 per la infracció de la llei 4/2015. A més, es van fer 171 presentacions i xerrades en els centres educatius de Palafrugell, que va suposar arribar a gairebé 3.000 alumnes.
La Festa Major 2023 de Palamós s'inaugurarà enguany amb el pregó que realitzen alguns dels membres del Palamós Club de Futbol, el club degà del futbol català. L'Ajuntament de Palamós ha escollit aquesta destacada entitat esportiva local per representar el municipi en l'obertura de la Festa Major, en commemoració del seu 125è aniversari, Carla.
L'acte del pregó se celebrarà el divendres 23 de juny a les 8 del vespre al Parc del Convent dels Agustins. L'acte comptarà amb la participació de la coral El Progrés juntament amb l'Associació Atlètica Palamós, que portarà la Flama del Canigó com és tradició, i també amb la Colla Gegantera i Grallers de Palamós, que realitzaran diverses danses. Totes aquestes activitats acompanyaran la lectura del pregó que anirà a càrrec del Palamós Club de Futbol. El pregó, que tindrà lloc el dia 23 de juny, marcarà l'inici d'una festa plena d'activitats que es prolongarà fins al dia 26 de juny. La celebració de la Festa Major de Palamós 2023 oferirà una àmplia varietat d'activitats pensades per a tots els públics, des de concerts com el de l'Orquestra Salvatana, que tindrà lloc el dia 24 de juny a la nova plaça de Josep Cerquella, fins a actuacions de jazz i soul al Parc del Convent dels Agustins els dies 24 i 25 de juny a les 11 de la nit. A més, hi haurà una programació musical especialment dedicada als més joves que se celebrarà a les barraques situades a la platja. També realitzaran activitats infantils i familiars, espectacles diversos i, com a cloenda tradicional, es podrà gaudir del castell de focs artificials. Totes aquestes propostes se celebraran principalment a l'aire lliure.
Els càmpings gironins, el Delfín Verde de Torroella de Montgrí i l'Àmfora de Sant Pere Pescador han estat premiats amb els prestigiosos AXI Awards 2023 per la qualitat de les seves instal·lacions i els serveis que ofereixen, Carla.
Aquests premis són atorgats per la guia de càmpings Autocamper Service International, considerada una autoritat en el sector. Els dos establiments van ser seleccionats durant la segona edició d'aquests premis, que es va celebrar recentment al TEA, a Alacant. El Defen Verde ha rebut el premi a la millor piscina de càmping. Aquest càmping destaca per la seva innovadora instal·lació aquàtica, que s'adapta als canvis climàtics actuals. Amb diversos tobogans, piscines, coves i fins i tot un vaixell, ofereix una experiència de diversió i entreteniment per a tota la família. Per la seva banda, l'Àmfora és un càmping de 4 estrelles reconegut per la categoria de millors instal·lacions sanitàries. Els seus serveis de qualitat es caracteritzen per instal·lacions sanitàries modernes, netes i accessibles per a persones amb discapacitat. A més, s'ha valorat el seu compromís amb la sostenibilitat, ja que compten amb mecanismes d'estalvi d'aigua, utilitzen energia solar i tenen un pati interior amb vegetació autòctona per aprofitar al màxim la llum natural. A més d'aquests dos reconeixements principals, 16 altres càmpings a les comarques gironines han obtingut mencions honorífiques. Aquests inclouen els càmpings Rodàs i Salatà a Roses, Nàutica al Mata, Laguna i Mas Nova Castelló d'Empúries, Les Meres i l'Empordà a l'Estartit, Aquarrius, la Balena Alegre, Les Palmeres, la Gaviota i les Dunes a Sant Pere Pescador, Illa Mateua a l'Escala, Eurocàmping a Sant Antoni de Calonge i Bellaterra i Alpinar a Blanes.
I seguim parlant de premis perquè la Cala d'Aigua Blava de Begur ha estat escollida per Condé Nast Traveler com a millor platja de Catalunya i podria, a més, ser escollida com a millor platja d'Espanya. Ja l'any 2020 aquesta cala va encapçalar el rànquing de les platges més boniques d'Espanya i aquest cop ha estat seleccionada com una de les favorites al premi com a millor platja d'Espanya 2023. Més detalls, Carla.
En un comunicat, Condé Nast Traveler en destaca les seves aigües turqueses i la multitud d'arbres sobre les roques que envolten la cala i la seva sorra blanca, comparant-la amb una d'aquestes selves pròpies de les illes desertes. La publicació també recull les activitats d'oci que hi ha a la zona, com la gran varietat de restaurants o les activitats de busseig. A part de la cala d'Aigua Blava, els especialistes de Condé Nast Traveler han seleccionat 9 finalistes més, entre les quals podem trobar la platja de Bolònia, de Càdiz, Ses Illetes, de Formentera, la platja de Cofete de Fuerteventura, la platja d'Ollambre de Comillas, la platja de la Granadella d'Alacant, la platja de Rodes de Pontevedra, la platja de la Conxa de Sant Sebastián, la platja del Silencio de Caudillero i la Cala Cortina de Cartagena. Aquesta selecció de platges la fa un equip d'editors de Condé Nast Traveler que va recórrer prèviament les costes espanyoles per poder realitzar una selecció de les 50 millors platges per visitar Espanya el 2023. Aquest llistat presentava una selecció de platges que s'adapten a diversos públics i preferències: platges urbanes, platges amagades, platges verges i platges turístiques que ofereixen una àmplia gamma de serveis i activitats pels visitants. La votació final per escollir la millor platja d'Espanya segons Condé Nast Traveler ja ha començat. A més, els lectors poden fer de jurat entrant en un sorteig d'un premi a mans de Road Surfer, un cupó de 300 euros per reservar una camper de la companyia. Tots els interessats ja poden votar la seva platja preferida fins al dia 13 de juny.
El divendres passat es va obrir definitivament a la circulació de vehicles la prolongació al carrer d'Enric Vinque de Palamós.
Sí, es tracta d'un nou tram d'aquest vial comprès entre els carrers del Rentadors i el de la Riera, de 635 metres de longitud i que permet una nova connexió, i en aquest cas directa, entre la zona de Sant Joan i de Passeig del Mar en ambdós sentits. El procés urbanístic que ha permès l'allargament del Vinque forma part del desenvolupament dels polígons d'aquest sector i esdevé un projecte d'iniciativa privada. La prolongació del carrer inclou la urbanització global de l'àmbit amb instal·lació de serveis, voreres, mobiliari urbà, enllumenat, carril bici o zones verdes i espais per jocs infantils. La urbanització d'aquest espai també comporta la creació de noves places d'estacionament pel municipi, així com la connexió d'aquest carrer amb el de la Font o el de Núria. També s'han creat dos nous carrers que permeten la connexió amb el vehicle entre la prolongació del carrer d'Enric Vinque i l'Avinguda de la Llibertat, i un tercer que també els connecta, però en aquest cas per ús exclusiu de vianants. L'Ajuntament de Palamós també ha previst ubicar en aquest nou àmbit del carrer Enric Vinque la nova estació d'autobusos del municipi. Aquesta instal·lació ocuparà una superfície total d'uns 4.000 metres quadrats, disposarà d'un total de 7 andanes. El projecte compta amb una inversió de 2,8 milions d'euros i és a càrrec del Departament del Territori de la Generalitat de Catalunya. Aquesta actuació millorarà la capacitat i comoditat del trànsit de les línies interurbanes, així com la circulació per l'interior del municipi.
Aquest cap de setmana es celebra el Festival Internacional de la Màgia a Torroella amb una vuitantena de sessions de màgia programades. Per parlar-nos sobre aquesta onzena edició del FIMAC, en parlem amb l'Abel Font, el seu portaveu, Paula.
El portaveu comença explicant que els diversos tipus de màgia que podrem trobar es diferencien pel volum o per la dimensió de l'espectacle. Hi haurà màgia popular, que seria la del carrer, que succeeix a les places i passejos del municipi. També hi haurà màgia singular, que tal com ell la descriu seria la màgia de taula amb el tapet verd i un senyor fent filigranes amb les cartes, les boletes o els típics cubilets. I per últim hi ha la gran màgia, que inclou els macroespectacles amb mags internacionals a l'espai Ter. Font ens ha avançat alguns detalls de l'espectacle de divendres.
Que és dels millors especialistes en hipnosi del món, el senyor Jeff Toussaint, és francès, i convida tothom a pujar a l'escenari. És a dir, no tria una persona que qui sap si té experiència o no prèvia, sinó algú té ganes de ser hipnotitzat, aixequeu el braç. I va pujant gent a l'escenari, De manera que, diguem, és una cosa d'hipnosi col·lectiva.
Dissabte arriba en aquest gran escenari l'esdeveniment central, que és la Gran Gala Internacional 23, amb dues sessions, una a la tarda i una altra a la nit. I actuarà Alain Simonov, mag rus guanyador del Got Talent de França amb un número de manipulació. També el francès Jimmy Delp, sotscampió de màgia còmica en l'àmbit europeu. En Manho Han, un intèrpret coreà, premiat en categoria d'invenció i tercer màgia general. També en Didac, amb un número d'il·lusionisme. I el suec Hakan Berg, amb un número d'ocells. Aquest últim serà el primer cop que actua a la península després d'haver triomfat en un programa de referència televisiu que es fa a Las Vegas. Tot això serà presentat per la Lola Mento amb el seu gambarrisme. Finalment, diumenge actuarà l'Espai Ter en Jandro, en Descabellado, un mag conegut per aparèixer a la televisió.
D'altra banda, on es farà aquesta màgia singular?
Com bé diu el nom, es durà a terme en llocs emblemàtics, amagats i especials de Torroella.
Amb espais com el Palau Solterra o la Casa de l'Hivern o a la tina del Museu de la Mediterrània o al pati de lo que havia sigut antigament el Convent de les Clarisses o a l'escenari del Cine Petit. Quan dic l'escenari, és sobre l'escenari, públic i mag sobre l'escenari, a cortina tancada, és a dir, aforaments de 20-30 persones. I aquí sí, és allò, a tocar del mag, a un metre del mag.
De fet, el FIMAC és un trampolí per a molts mags, com també transforma la vila de Torroella. També afegeix el portaveu que apropa la màgia als més petits, pels quals hi ha espectacles familiars, tallers i fins i tot màgia dins una caravana. També s'ha conversat sobre la gala solidària que organitzen des de la Fundació Abracadabra, que busca fer arribar la màgia a tothom, sobretot aquells infants especialment que estan malalts o ingressats a hospitals o amb disfuncions, siguin motores o psíquiques. Finalment, Abel ha començat l'entrevista amb la recomanació d'entrar a la pàgina web per poder planificar bé el cap de setmana i adquirir, si es vol, entrades per a algunes sessions amb límit d'aforament perquè ja hi ha espectacles exhaurits.
Ginestà, Pol Batlle i Rita Pallés, Lil Dami i Albert Pla a la tercera edició del Festival Estiu de Castelló d'Empúries. La proposta s'inaugurarà amb el primer concert conjunt del cantant lleidatà Kelly Isaia, vocalista de la banda lleidatana Coers i la Vicenç Martín Dream Big Bang. Maria.
Enguany, l'esdeveniment acollirà la presentació dels nous treballs d'una quinzena de grups musicals de referència al país, com el cas del grup Ginestà, el qual presentarà el seu disc Suposo que l'amor és això, el seu tercer treball. També estarà present Pol Batlle amb el seu primer disc Sota el braç, el qual actuarà acompanyat de la cantant i trombonista Rita Pallés. D'altra banda, també oferirà un dels primers concerts de presentació del nou disc de Lil Dami, el qual acaba de publicar el seu tercer àlbum anomenat Dami. També hi ha programada l'actuació de Marc Timón, que acaba d'estrenar Amàlia. Sumat a les actuacions d'Albert Pla amb Diego Cortés i del cantautor Manu Guix. Els artistes que complementen el cartell són Magali Sare, qui presentarà el seu segon disc com a compositora titulat Esponja, Anna Andreu, acompanyada per Marina Rufat, River Omlet, el trio d'indie folk que presenta el treball Comin i el Si de Flat, Madame Moustache, el nom artístic de la compositora i cantant de Roses, Anna Gratacós, Sten Mosca i Àlex T. A més, la proposta també programa una doble sessió de disc jockey amb Miki Puig, DJ Funky Chef i Verónica Vansquez, en el qual hi haurà una sessió de tarda, una tarda a la pista per a públic familiar i una altra de nit, una nit a la pista per a públic adult. El festival presenta una quinzena de concerts de qualitat a preus populars o gratuïts. En el cas dels concerts de pagament, manté la seva política de preus econòmics i la majoria d'actuacions tindran un preu d'entre 5 i 20 euros. En tots els casos, cal formalitzar la compra o reserva al web del festival estiu.com. També es poden adquirir les entrades a les oficines de turisme de Castelló i Empuriabrava.
Nosaltres anem acabant ja aquest repàs informatiu. Parlem ara de l'escola Carrilet de Palafrugell, que recorda la figura de Narcisa Oliver i de l'Ofeu, un projecte que s'emmarca dins del col·lectiu del Centre Palafrugell Literària. Es va recordar l'activista cultural i poetessa palafrugellenca amb la participació del grup Porvo. Ferran.
Va ser en un acte el dimarts a la tarda a la plaça que porta el seu nom davant l'escola. En va parlar la directora del centre, Clàudia Soler, al matinal de ràdio Palafrugell.
Forma part d'un projecte que hem fet a l'escola, col·lectiu, que n'hem dit Palafrugell Literària, i on hem treballat diferents aspectes. Llavors, com a acte doncs, de cloenda, que bé, cloenda tampoc serà perquè encara tenim previstos alguns actes més. S'ha organitzat l'acte d'avui a la tarda, tot recordant la Narcisa Oliver i de l'Ofeu, poetessa i activista doncs, de Palafrugell. És un acte doncs, amb el suport doncs, de l'AFA de l'Escola Carrilet i de l'Ajuntament de Palafrugell.
Algunes de les seves poesies, com per exemple la cèlebre Tamariu, Mariner de Terra Endins o El Pensament, entre altres, van ser musicades a ritme de venera per Josep Bastons. L'acte va comptar amb la col·laboració del grup Porvo, que va interpretar algunes de les seves conegudes peces conjuntament amb alumnes de l'escola.
Volem agrair moltíssim al grup Porvo que ens hi col·labora i ens cantarà unes habaneres, o sigui, uns poemes doncs, que s'han musicat a moda d'habanera, de la Narcisa, i també els cantaran alumnes de l'escola. I bé, està creant molt bones simpaties, molt bones expectatives, i estem molt emocionats.
A la presentació de l'Escola Carrilet, la directora Clàudia Soler va destacar la figura de Narcisa Oliver.
Va formar part de la coral Mestre Cidés, de reunions literàries, i és coneguda com a poetessa i activista cultural. Aquest senzill acte la vol recordar i val a dir que ha generat moltes simpaties i desvetllament de bonics records que es va passar amb ella. Serveixi, doncs, a moda d'aquest petit homenatge a tu, Narcisa Oliver i de l'Ofeu, tots els nostres cants i poemes d'avui.
Arran de treballar aquest tema, l'escola s'ha animat a participar en concursos escolars a nivell de Catalunya, obtenint molt bons resultats.
I seguim amb tu, Ferran. La Càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona ha anunciat la convocatòria dels Premis Santiago Zapata 2023, que tenen com a objectiu promoure la recerca aplicada en l'àmbit temàtic del suro. Aquests premis, que porten el nom del catedràtic extremeny Santiago Zapata, reconeixen el seu impuls decisiu en l'estudi pluridisciplinari del suro. Ferran.
Els premis consten de dues modalitats. El primer premi, dotat de 1.000 euros, està destinat a estudiants de grau o màster, investigadors novells o recerques d'àmbit local, tant de Catalunya com de la resta de l'Estat espanyol. El segon premi, dotat amb 2.000 euros, està dirigit a doctorants i investigadors sènior de l'àmbit nacional i internacional. En ambdues modalitats, els premis s'atorgaran el millor treball de recerca inèdit o publicat en els últims 12 mesos en els camps de les humanitats i les ciències socials, com història, economia, geografia, antropologia, literatura, didàctica o sociologia, i també les ciències naturals i la tecnologia, com ara biologia, biotecnologia, química, enginyeria química, ecologia, gestió forestal, enginyeria, disseny industrial, entre altres. En aquest cas, tots han de tenir una relació directa amb l'àmbit temàtic del suro. Els treballs es podran presentar en català, castellà, anglès, francès o portuguès, i l'import dels premis es farà efectiu durant l'acte de proclamació dels guanyadors. Les sol·licituds per als Premis Santiago Zapata 2023 es poden presentar fins al 30 de setembre del 2023. Per a més informació i consultar les bases de la convocatòria, es pot visitar el web de la Càtedra de la Universitat de Girona o també el web del Museu del Suro.
Aquest cap de setmana comença el cicle de concerts a peu de Gavarres, de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Enguany el cicle comptarà amb les veus de Neus Mar, Arnau Tordera i Joan Rovira, que passaran durant 3 dissabtes consecutius per diferents espais del municipi. Per parlar-nos una mica més d'aquest cicle, ens visita el director del cicle de concerts a peu de Gavarres, Roger Vidal. Roger Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, com heu decidit els artistes que actuaran? Quin ha sigut aquest triatge per saber quins artistes actuaran en aquesta tercera edició del cicle musical?
Bé, la programació sempre de Peu de Gavarres la fem de la mateixa manera, no? Intentem apostar per la música d'autor feta en català i que sigui una proposta de proximitat, i això és el que podem veure amb aquesta programació d'aquest any que tenim a la Neus Mar, a l'Arnau Tordera i a Joan Rovira.
Com va sorgir aquesta idea de crear el cicle de concerts a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura?
Clar, aquesta és una iniciativa conjunta amb l'Ajuntament del municipi i surto una mica doncs, veient que teniu un cicle de concerts d'aquest tipus d'artistes fins al moment no es tenia, i a més vinculat a un projecte social com és el projecte de música a les escoles, que fa que el projecte musical vagi més enllà dels propis concerts, sinó que també arriba a tot el municipi a través de les seves escoles.
Uh-huh. I gràcies comentaves ara també doncs, la implicació de les escoles en el cicle, però quins són els espais també que podrem descobrir en aquesta tercera edició del cicle?
Clar, nosaltres cada concert el fem a cada un dels pobles, ho fem a Monells, tothom ja coneix, no?, la singularitat de Monells, ho fem en una placeta del poble, que és un ambient increïble per poder fer un concert de cançó de taverna i havaneres, que és el que ens farà la Neus Mar, i després de Cruïlles, a la plaça de la Torre, doncs allà també, és que tots els espais realment del municipi són increïbles, allà creiem que l'Arnau Tordera ens encaixa molt i molt bé, i per acabar, sense ornir de l'Eure, allà a la plaça, doncs, amb en Joan Rovira, que és un espai més obert, amb un format, potser, que tot i anar en solitari, en Joan Rovira sempre fa uns concerts molt festius i alegres, doncs ens encaixava molt bé, i són aquests tres espais que any rere any anem repetint per ensenyar, no només, evidentment, a la gent d'aquí, dels voltants, sinó també tot aquell públic que és més habitual al cap de setmana, doncs a descobrir aquests espais del municipi.
Uh-huh. Clar, un dels problemes al final que ens trobem també quan fem cicles o quan hi ha festivals, siguin de l'àmbit que siguin, el Baix Empordà, és que molts municipis estan molt fragmentats, no? En aquest sentit, vull dir, al final Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura té tres nuclis força separats i pot haver, entenc, el problema de portar gent nova a un municipi petit, no? Però que no acabi de conèixer tots els nuclis. D'aquesta manera, entenc que un dels vostres objectius també era destacar tots aquests tres nuclis, oi?
Sí, és per tractar per igual els tres nuclis de població, cadascú amb la seva singularitat, però fent-ho obert a tothom, no? I d'aquesta manera, concentrant-ho en tres dissabtes, sí que no volem perdre el format de festival o de cicle, concentrat en un mes, però que també cadascun d'ells funcioni de forma independent i que la gent que li vingui de gust anar a veure un artista en concret i pugui anar i descobrir doncs, un dels municipis que encara no coneix.
Abans ens parlaves d'aquests tallers, també canviant de tema, dins del projecte pedagògic Música a les escoles. Ens podries desenvolupar una mica més per explicar-nos en què consisteix aquest projecte?
Sí, nosaltres cada any fem aquest projecte de la mà de l'Ajuntament i de les escoles, i el que volem fer és el que hem anat fent amb diferents activitats, és que els artistes que van passant any rere any a les edicions del Plató de Gavarres fan una activitat i un taller de música amb els nens i nenes de les escoles. Des de crear una cançó, a que els nens participin d'un taller on descobreixen la figura de, no, de la professió de músic, o una acció que també vam fer a finals de l'any passat, va ser una acció pels més petits i petites, que era música i moviment, un espai, diguéssim, de calma, de moviment, de música, de ioga, a càrrec de Norcava, que el que vam fer és que tractem que totes les edats, des dels més petits fins als que ja fan sisè, puguin tenir el seu espai musical més enllà del que ja fan habitualment a les escoles, que també tenen els seus projectes, però vinculat a un artista que ve en el festival, i així també tenen una referència d'un artista professional que els ve a visitar la seva escola.
I quins beneficis pedagògics pot tenir aquest projecte?
No, al final és un projecte que engloba més enllà de la música, perquè al final es preparen unes entrevistes, busquen informació de qui és, de les cançons, i això el que fa és que vagi més enllà del propi projecte pedagògic normal del dia a dia de les escoles.
Ara et faig una pregunta que pot semblar una mica òbvia, però a peu de les Gavarres és el nom del cicle. Què ens aporta les Gavarres dins de tota aquesta màgia que esperem trobar en el cicle?
Al final és el que envolta els tres municipis, dèiem que tots els tres municipis tenen el seu encant propi a nivell patrimonial, però no deixem que estan enclavats, hem de pensar que estan enclavats en una situació natural increïble, i el que volem és això, no? És convidar la gent a que vingui, no?, a Monell, Sant Sadurní i Cruïlles, a visitar el poble, però que vegi que allò és la porta de les Gavarres i que a partir d'aquí vegi que té tot aquest paratge natural per descobrir.
Tu diràs. Encara podem comprar entrades pels diversos concerts?
Els concerts són gratuïts, per tant...
Són gratuïts.
És entrada lliure, accés Perfecte. Lliure, i per tant ho és obert a tothom. Es fan sempre a les 8 del vespre, intentem buscar aquest horari de poder anar i després poder-te quedar, no?, doncs en els establiments de restauració del municipi, i d'aquesta manera poder tenir una oferta variada i que vagi més enllà també del propi concert.
Roger, per acabar, repassem les dates i artistes dels concerts, si et sembla.
Sí, i tant. Mira, aquest dissabte comencem a Monells amb la Neus Mar, que és una proposta de cançó de taverna i havaneres. Uh-huh. El següent dissabte estarem a Cruïlles amb l'Arnau Tordera, que és el líder d'Obeses i que ara està fent un espectacle ell sol on versiona poemes de Jacint Verdaguer, amb un espectacle que es diu El Joglar. I després acabem ja el dia 17 de juny a Sant Sadurní de l'Heura amb en Joan Rovira, que està presentant el seu últim disc.
Doncs animem a tothom a anar-hi. En les properes edicions del festival us podreu plantejar ampliar el nombre d'artistes que visiten el municipi, o us agrada aquest format?
De moment estem molt contents amb aquest format. Crec que es diferencia altres propostes que trobem a la comarca i en aquests principis d'estiu, diguéssim, en aquest mes de juny. I, per tant, creiem que és un format que ens agrada, i el que, de fet, ens agradaria és potenciar més el projecte d'escoles, que està funcionant molt bé, que té molt bona rebuda i que realment emociona veure com els nens i nenes se senten partícips d'aquesta activitat.
Doncs, Roger Vidal, director del cicle de concerts a peu de Gavarres, de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí, i tots els èxits cap a aquest festival que comença dissabte mateix.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
I nosaltres anem acabant ja aquest Supermatí, realitzat en directe des de Ràdio Capital i també en directe des de Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Per fer-ho, per anar acabant, parlarem de novetats de tecnologia amb en Martí Seguer, com cada dimecres.
Hola, bon dia.
Què tal, Martí? Com
molt
estàs?
Bé.
Molt com
bé,
ho porta d'això?
Bé.
Recuperat de les eleccions, de la jornada maratoniana.
Déu-n'hi-do, sí.
Déu-n'hi-do,
sí. Encara queda l'última cosa, que és la constitució dels ajuntaments el dia 17.
Sí, jo...
Però bueno, ja la cosa està ja una mica més feta, eh?
El meu cap és com que s'ha acabat tot. I,
sí, una mica sí.
I no és així, però bé, sí que és veritat que el gruix el tenim fet.
Sí.
Anem a entrar un altre cop a la zona de confort.
Va.
No? Parlar de novetats tecnològiques, i és que el CTTI i l'Agència de Ciberseguretat aturen un possible ciberatac al sector públic.
Doncs sí, el CTTI i l'Agència de Ciberseguretat han aturat un possible atac informàtic a la Generalitat. Les mesures de contenció aplicades poden provocar algunes afectacions als serveis de les entitats públiques que s'han hagut de protegir. No en tenim massa informació del que ha passat, perquè ja saps que aquestes coses es porten una mica en secret. L'única cosa que hem fet és informar-ho, i massa informació no tenim. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació han treballat els darrers dies per prevenir un possible ciberatac i un segrest informàtic dirigit a l'administració pública catalana. L'operació s'ha executat després d'haver detectat i monitorat diferents accions d'un agent maliciós, el que coneixíem abans com a Troiano, i en alguns entorns del sector públic de la Generalitat.
És un cas que pot ser similar al de la sanitat?
Sí, però sembla que l'han pogut parar, o que no ha actuat. Va. Però van detectar alguna cosa estranya i el que van fer és mesures de contenció. Mesures de contenció, no, simplificant-ho de manera senzilla, és desconnectar els sistemes, no? I analitzar què passa i
I a veure.
I veure, no? I veure què passa aquí.
A veure com es pot parar.
Sí, sí. Bé, és una cosa que ja s'ha posat en mans dels Mossos, també, i res, de moment sembla que no ha passat res i que no s'ha robat cap tipus d'informació, que és pel que van aquests tipus d'atacs. Uh-huh. Robar informació i intentar vendre-la i treure'n un rèdit econòmic.
Un segrest de la informació.
Sí,
no?
Sí, sí.
Doncs ho anirem seguint també per si ens arriba més informació. Canviant de tema, Girona acollirà la primera fira del talent TIC.
Doncs sí, la fira celebra avui, dimecres dia 31 de maig, a l'Institut Montilivi de Girona. L'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona ha anunciat la celebració d'aquesta primera fira de talent TIC de Girona, un esdeveniment que busca posar en contacte les companyies tecnològiques amb els alumnes dels últims cursos de formació professional i de les universitats. La fira aposta per un format de speed dating en el qual les empreses poden explicar quins perfils professionals estan cercant davant dels estudiants que hi assisteixin. L'acte no està limitat només als alumnes dels graus universitaris i de formació professional, sinó que també està obert a estudiants d'acadèmies amb formacions no reglades o de l'àmbit tecnològic. L'organització es pren aquesta primera edició com una prova de format, amb la intenció de polir-la de cara a futures edicions, que es celebraran en altres centres de formació professional de per aquí.
Té algun... Hem de celebrar que es faci a Girona? És a dir, fins ara tot s'havia fet a Barcelona.
Sí.
És a dir, estem parlant del Mobile World Congress, no? I fires tecnològiques importants que s'estaven duent a terme a Barcelona. Entenc que és una fira a nivell... nacional o
bueno,
autonòmic?
És més Catalunya.
Catalunya.
És més Catalunya,
val?
Això sí. Però bueno, està bé que,
està bé,
que
no?
S'impulsin... A veure, a Girona també s'hi estudia informàtica, també s'hi, hi ha graus superiors dedicats a la tecnologia, a la robòtica. Bé, està bé que es faci a Girona, clar, i que no tothom hagi de baixar a Barcelona o no totes les empreses estiguin focalitzades a Barcelona. Està
totalment.
Està bé. La fira... neix una mica com a resposta a les preocupacions del sector, que és la dificultat de trobar talent. Així ho remarcava el baròmetre del Cercle Tecnològic, que deia que la manca de professionals qualificats és una de les principals preocupacions. Amb un 52% la gent deia que estaven preocupats, o sigui, les empreses estan preocupades per trobar un bon talent i una bona formació en aquest àmbit.
Tu que també et dediques una mica a aquests... Bueno, una mica no, et dediques en aquest àmbit.
Puc confirmar que costa trobar gent vàlida o amb... No vàlida, sinó amb ganes d'aprendre-ho, també.
Val.
Costa, perquè tinc estudiants en pràctiques i en passen forces cada any per la nostra empresa i potser de 10... diries, hòstia, n'hi ha un que dius, caram, però la resta dius...
Clar, sí, suposo que és un àmbit on, si tu hi entres de forma vocacional, pot ser que et sigui més... o arribis amb certs coneixements, no?, de que hagis adquirit tu mateix per interès, però esclar, arribes allà i has d'aprendre a ser una esponja. Potser aquest és el problema, que la gent no és una esponja.
Aquest és una mica... Bueno, o la vocació, no?
La vocació.
Això que dèiem, la vocació. Hi ha gent que s'hi vol dedicar perquè té sortida, doncs, cap allà.
Ja.
Però no és potser el que s'haurien de dedicar, o no és potser el que més bons podrien ser a la vida. No sé, és complicat, És complicat enfocar-se cap a un lloc i no saber cap on vas, o hi ha gent que ho té claríssim. Hi ha gent que ho té claríssim i diu, jo és que he d'anar cap aquí. I es nota la gent aquesta i també es nota la gent que diu, no, bueno, jo estic fent això perquè hi ha feina. Bueno,
clar.
Jo recomanaria a la gent que anessin a fer el que realment els agrada o el que realment els apassiona i que hi posin ganes.
Jo estic en un altre sector i últimament he tingut forces converses que anaven cap a aquest costat, també cap al costat de, ostres, per què la gent li està costant tant no d'aprendre, sinó de posar interès? És a dir, És que ara aquí potser semblem octogenaris, no? Però,
bueno,
però, ostres, és veritat que dona aquella impressió, potser per la immediatesa i la facilitat amb la qual tenim accés a tota la informació o comportament, no? Sempre diuen que ara, com que els vídeos de TikTok duren 15 segons, l'atenció a classe és diferent. No ho sé, això ja és, potser és un altre debat.
Sí. No ho sé.
Però sí que jo m'he trobat amb gent en pràctiques que he pensat, no pot ser. Que hi hagi tan poc interès per una cosa on tu estàs començant. És que no pots estar cremat, no? No pots estar...
És una mica la sensació que també tenim des de,
sí, eh?
Des d'una empresa des de les tecnològiques, també puc dir que és una mica la impressió que tenim amb la gent que va pujant. Sí, sí.
Anirem veient qui ens paga la jubilació.
Martí. Exacte.
Som-hi, canviem de tema, que si no semblem avis enfadats. Sí. Disney Plus redueix catàleg per afrontar la pèrdua de subscriptors.
Doncs sí, fa uns dies que Disney va anunciar que la seva plataforma de continguts de streaming, Disney Plus, havia experimentat una caiguda de 4 milions de subscriptors arreu del món. Aquesta és la primera pèrdua d'usuaris des de que es va estrenar el servei, i davant d'aquesta situació, que va suposar una davallada del 9% del preu de les accions, l'empresa ha decidit començar a retirar sèries i pel·lícules del seu catàleg i reduir la inversió en nous projectes originals. Les primeres obres que marxaran de l'oferta de Disney Plus ho faran aquest mateix divendres. Bueno, ja ho han fet, de fet. Ja ho han fet, van marxar el divendres. I són un total de 43 títols, que no diré els noms perquè no en conec ni un.
No, i tampoc tindríem temps, però... No.
Bé, doncs res, aquest moviment se situarà entre altres mesures amb les que Disney té previst implementar durant els pròxims mesos, i l'empresa multinacional vol invertir en un menor nombre de projectes, prioritzant la qualitat per sobre de la quantitat.
Això és una tendència d'altres serveis de streaming?
Sí, una mica sí.
Sí? S'estan cap aquí?
Perquè... Sí, fer menys quantitat potser... Bueno, clar, és que ara hi ha moltes coses en les plataformes de streaming, i el que estan fent doncs és això, prioritzar qualitat per sobre de quantitat, que em sembla perfecte, perquè, escolta, al final... No sé si mirem tantes coses, per tant,
I
que hi hagin coses bones...
I aquí potser doncs... també s'hauria de fer una mica d'estudi de comportament de... Esclar, tu t'has demanat la pizza, no? El divendres a la nit, ara vaig a imaginar-me una mica la situació, i estàs al sofà i dius... Vaig a triar una sèrie per començar, o una pel·li. I a vegades, si no vas a buscar les recomanades... la pizza te l'hauràs acabat i encara no hauràs triat.
Sí.
I això jo crec que també per l'usuari el comportament acaba sent les que recomanen, o el top 10 o el top, no?
Sí, clar, hi ha molta oferta i bé, no necessàriament hi ha molta qualitat, i clar hem d'anar amb recomanacions. Sí, sí.
Exacte.
Em passa el mateix, em costa triar començar a veure una cosa, o a no ser que, mira, tinc moltes ganes de veure aquest actor, o tinc moltes ganes de veure això.
Sí,
costa triar, és veritat. Anem a l'últim...
Som-hi, anem a l'últim tema.
El penúltim.
Sí?
Bueno, l'últim, ja és igual.
Va, ens queden 2 minutets,
sí.
Però podem parlar de compartir pantalla a les videotrucades de WhatsApp, que serà una nova funció per Android.
Sí, de moment per Android. Això, WhatsApp continua treballant per oferir més prestacions als usuaris, i en aquesta ocasió han presentat una nova funció que permet compartir la pantalla durant una videotrucada. De moment aquesta novetat només està disponible per Android, tot i que la intenció és implementar-ho en altres sistemes operatius. Bueno, clar, a Apple l'ha implementat, clar que sí. L'actualització permet mostrar informació o contingut a l'instant amb altres usuaris. És una funció que, per exemple, trobem a Discord, a Skype i a Telegram, i que ara arriba a l'aplicació reina de la missatgeria instantània.
Potser també es vol anar cap al fet que cada vegada es treballa més amb el WhatsApp, i això pot servir per fer reunions laborals?
Correcte, sí.
Va cap aquí.
Clar, també ho podem fer amb el WhatsApp web, per tant,
clar,
si tens un ordinador i vols compartir pantalla, estàs fent una presentació amb algú, doncs escolta, més facilitats. Amb aquesta actualització apareixerà una nova icona mentre es faci la videotrucada, que permetrà iniciar el procés de compartir la pantalla a l'instant des del telèfon mòbil. I una vegada activat, tot el que es mostri en la pantalla ho podran veure totes les persones que estiguin a la trucada.
doncs, una novetat important, penso, sí, sí, no? De WhatsApp, un bon upgrade. I acabem amb altres novetats recents?
Sí, també WhatsApp va anunciar fa re l'opció d'editar missatges, els missatges que siguin enviats amb menys de... O sigui, podràs editar els missatges que faci menys de 15 minuts que has enviat. També podràs protegir converses amb contrasenyes, és a dir, un xat que tinguis amb algú secret, podràs bloquejar aquella conversa i que només s'hi pugui entrar amb una contrasenya. I també es podrà, bueno, tenim alguna novetat més, com que disposa, bueno, això, la pantalla de bloqueig també, o això, les contrasenyes o la verificació de dades biomètriques en una conversa concreta.
Doncs, Martí, ho hem de deixar aquí.
Perfecte.
Parlem la setmana que ve.
Molt bé.
Gràcies.
Que tinguis bon dia.
Adéu-siau. Nosaltres tanquem aquí aquest supermatí fet des de Ràdio Capital i també en directe per Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Ens retrobem demà de 8 a 9.